Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Xisco Nadal. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. You need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, no.
Siau benvinguts i benvingudes a l'amor de les tres taronges, el Carta Blanca d'IB3 Ràdio, que va a la recerca de la felicitat coronària. Avui tanquem la paradeta i amb aquest quart programa, una mena d'epíleg o de quarta taronja, posant punt i final a la nostra investigació sentimental. Però el gran llibre de l'amor de les tres taronges encara queden dos capítols per escriure i aquesta serà la nostra tasca d'avui. Primer, anirem al cinema en companyia de dos experts com Núria Vidal i Jaume Ripoll, a qui han demanat que ens expliquin les millors històries d'amor del cel·luloide. I just després tenim hora el veterinari per demanar a dues primeres espases en comportament, com Tomàs Camps i Òscar Beceiro, com funciona l'amor al regne animal. I tot això que vos he contat serà possible gràcies a Eva Martínez, a la producció, a Miqui Fiol, Jíquer Hernández, al control tècnic, a Pol Anyuguet i Ari de Reig, a l'assessoria musical i la documentació, respectivament, i a mi mateix, Xisco Nadal, veu i direcció d'aquest programa. Començam! Who knows what tomorrow brings in a world few hearts survive. La moda les tres taronges, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Is the way I feel when it's real, I keep it alive. The road is long, there are mountains in our way. But we climb the stairs every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world. Tota una generació de dones i d'homes que habitassin el vell país on els homes desitgen els homes, segur que qualque dia varen somiar a darrera hora de l'hora baixa, mentre esperaven que s'acabés una jornada laboral tediosa, que el seu Richard Gere particular i vestit de marine arribàs a la feina i se'ls emportàs en braços cap a un futur idíl·lic i ple de fantasia, mentre mentalment sonava aquesta cançó de Joe Cocker i Jennifer Warnes. Up Where We Belong forma part de la banda sonora de la pel·lícula Officer and Gentleman i és una de les que cançons d'amor que surt per antonomàsia a tots els reculls de cançons romàntiques. Per això, a un programa com aquest no podia faltar una visita a la Sala Fosca i com que són generosos, han tret tiquets per a tota l'audiència d'IB3 Ràdio i vos convidarem a veure o recordar un parell de bones pel·lícules. Diuen que el cinema és el material en què estan construïts els somnis i avui, a l'amor de les tres taronges, vos proposam un joc cinèfil. Han demanat a dos experts en la història del setè art que triassin quines són, segons el seu criteri, les cinc pel·lícules que inclourien un cicle ideal que es titulàs Amors de cel·luloide. La tria anirà amarada de bandes sonores que res tenen a veure amb els films de què xerraran, com si un projector maldestre, en aquest cas jo mateix, hagués mesclat les bobines i les bandes sonores. Espero que vos agradi aquest barrejat. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
may be my treasure or the price I have to pay.
Jaume Ripoll i Núria Vidal havien de triar 5 pel·lícules per home i la casualitat ha fet que ambdós coincidissin en una breu encontre de David Lean. Protagonitzada per Celia Johnson i Trevor Howard, el film va ser nominat a 3 Oscars, va ser premiat a Cannes i és un dels grans exemples d'amor fugaç.
Quant ha impactat a la història del cinema de l'encontre, no? Una pel·lícula dirigida per David Lean. No sé si avui en Trevor Howard, no sé si aquesta pel·lícula avui seria tal com aquest, com se va fer en aquell moment, una pel·lícula d'infidelitat, també, no?, d'aquest home puntual, i que va d'alguna manera inaugurar, no?, aquest tipus d'històries d'amor, no?, d'aquestes d'amors que són molt efímers.
Que curiosament és una pel·lícula que no solo trata de l'amor i de les relacions, sinó més allà, més que nada, del desamor, de esa idea de l'amor prohibido y de ese amor que por cuestiones familiares o sociales no se permite. Es una película del 45 de David Lean que trata la historia de dos desconocidos que se conocen en una estación de tren, en su cotidianeidad, se van conociendo y se llegan a enamorar. Es también, a lo mejor suena un poco porque la readaptaron, hicieron un remake en los 80 con Robert De Niro y Meryl Streep que se llamaba Enamorarse, que también es de la misma historia. Creo que más allá de lo que cuenta, es como lo cuenta también, es decir, el blanco y negro, utiliza mucho las sombras, utiliza mucho la puesta en escena de una manera muy inteligente y muy tensa. Y creo que también cuando se habla de cine se tiene que comentar los temas, pero también el cómo está contado también influye muchísimo.
Cuando está en la situación del tren y parte, es un momento que es mítico y cómo se troban en el bar en el principio, ¿no? Recordando que es un momento para infidels o para infidelidad, de una història d'amor entre ells dos que coincideix amb l'estació del tren i el que succeeix a partir d'allà. I aquells moments, aquells petits detalls, aquells petits gestos, també de nou una pel·lícula en blanc i negre de 50 o al final dels 40, me pareix que són magnífics. I crec que això és una d'aquestes pel·lícules que construïda a partir d'aquests petits detalls, construïda també a partir d'una música realment extraordinària, fa que, bueno, que sigui, que ha estat imitada tantes vegades, no?
It's amazing how you can speak right to my heart.
Núria Vidal, graduada en cinema i audiovisual per l'ESCAC i especialitzada en direcció artística i professora al CSAC, ha fet una tria en la qual ha defugit dels clàssics per triar petites joies independents que han mostrat l'amor en tots els seus vessants. La primera proposta individual que ens fa és Ruby Sparks, pel·lícula dirigida per Valerie Faris i Jonathan Dayton el 2012, que conta la història d'un escriptor enamorat del seu personatge protagonista.
És la història de un escritor que está bloqueado y un día tiene un sueño. Tiene un sueño y en este sueño se le aparece la mujer de sus sueños, la chica perfecta para él. Y entonces pregunta, ¿qué pasaría si esta chica, al día siguiente de soñarla, pum, se te aparece en tu vida? Entonces es cómo él tiene este sueño de esta mujer que para él es la mujer perfecta, cómo poco a poco este personaje de ficción empieza a cobrar vida propia. Entonces empieza a tener sueños, empieza a tener inquietudes que se alejan de lo que él ha soñado. ¿Qué pasaría allí en esa situación de otra vez idealizar el amor de tal manera que lo que es en tu cabeza no se, y la realidad chocan completamente? Y además es una película que creo que es muy interesante y muy inteligente porque es feminista y es empoderada a través de la visión de un personaje masculino, porque la protagonista no es ella, es él. Entonces creo que es una peli que gira un poco los roles de este tipo de películas románticas, que es el protagonista masculino contra el protagonista, la protagonista femenina. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me.
Més cinema independent, ara des d'Austràlia, una comèdia negra sobre l'obsessió per trobar parella, casar-se i tenir èxit. Una mica com allò que de petits volíem tots i que la vida s'ha encarregat de fer-nos veure que hi havia altres alternatives. El títol és La boda de Muriel, de Paul John Hogan, el de gran Toni Collette.
És una pel·lícula australiana del 94, que además és una pel·lícula important dentro del cine australiano porque fue como el boom, ¿no?, mundial del cine independiente australiano. Y es una película que trata de una mujer solitaria que vive con sus padres, que ya es cercana a la treintena y que tiene una idea del amor muy idealizada y de la vida muy idealizada. Entonces, toda su se monta como en una especie de mundo de fantasía donde ella hace ver a los demás que tiene una vida ideal, pero que en realidad no la tiene. Entonces, esto le hace meterse en unos problemas muy gordos con todo lo que le rodea. Y se crea como un mundo de fantasía alternativo y creo que habla de una cosa muy importante, que es el amor propio. Al fin y al cabo, es una peli que a través de lo que es la ficción y lo que es la realidad, sobre todo por los inputs que recibe de historias de happy endings y todas las historias románticas que le envuelven, pues ella se crea este mundo. Y creo que es muy importante porque habla mucho de quererse a uno mismo para poder luego hacer la vida que tú quieres y que no todo tiene que ser perfecto para tener una vida completa. Y además que es una película que es muy alegre y es muy optimista. Entonces, que creo que hay películas también que diseccionan un poco lo que es el amor en este sentido, incluso la representación del amor en los propios medios.
La tercera recomanació de Núria Vidal és un clàssic contemporani de Todd Haynes, una gran història d'amor lèsbic entre Cate Blanchett i Rooney Mara, una joia de 2015 titulada Carol.
Porque creo que representa muchísimo, primero, el cambio de paradigma que se hace a la hora de representar el amor, porque pasamos de entre muchas, como Call Me By Your Name, por ejemplo, pero sí que a partir del 2014-15 se puede empezar a ver más películas que representan el amor romántico homosexual. Y no solo homosexual, sino también transgénero, incluso porque ahora ya empezamos a ver personajes transgénero que no cuestionamos de dónde surge esta sexualidad, sino simplemente ya se da por entendida y asumida. Pero Carol, que es una historia de amor lésbico, ambientada en los años 50, una adaptación de Patricia Highsmith, creo que primero representa mucho lo que es primero este tipo de narrativas y después la reinvención del melodrama. Todd Haynes, que su director, es un director que gran parte de su filmografía consiste en coger los melodramas clásicos y siempre darles una vuelta. Lo hace con Carol, también lo hace con Mildred Pierce, la miniserie que hizo, y también lo hizo con Lejos del cielo. Es decir, es un autor que reinventa, es una reinvención del género melodrama. Encima está filmada de una manera impecable, reflejando muy bien el estado de los personajes.
Vidal tanca el seu cicle d'amors de cel·luloide amb allò que ella qualifica de proposta anticicle romàntic, Beast, de Michael Pierce. Ara ens explicarà per què.
Creo que esta sería un poco lo anticiclo, porque habla mucho del amor como algo destructivo y autodestructivo. Entonces, es una película inglesa, independiente, del 2017, que trata sobre una chica que vive en una isla de estas perdidas por remotas de Inglaterra, por tanto un contexto bastante rural, que vive ya también cercana a la treintena, que vive con sus padres y tiene un entorno bastante hostil y conoce a un desconocido pues que siente una atracción muy, muy fuerte. Y la película desarrolla esta relación a partir de el lado más salvaje de cómo él despierta todo lo salvaje en ella, en todo lo amplio del término, teniendo en cuenta de que él le acusan de un asesinato. Entonces trata mucho sobre las psicopatías, trata también mucho sobre la concepción de este amor obsesivo que no te hace ver lo que es el otro en realidad, o cómo incluso te convierte en esa persona. Y además también esta película trata muy bien el tema del espacio como algo represor, algo hostil, está en plena naturaleza. Y creo que es una película que, aunque sea un poco anti-amor, por decirlo de alguna manera, también refleja mucho esta trayectoria de ahora, que es que el amor como algo no solo romántico, sino también como algo destructivo, y que también puede ser negativo en según qué situaciones y en según qué cosas más extremas.
Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start?
Ara és el torn de Jaume Ripoll, co-creador de la plataforma Filmin i director de l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Ell ha començat la seva recomanació per un clàssic de 1948 dirigit per Max Ophüls i basat en una novel·la de Stefan Zweig. I sí, ho heu endevinat, és Carta a una desconeguda.
És una pel·lícula d'un amor puntual, d'un amor que dura tota la vida. I és aquest amor de Jean Fontaine vers aquest pianista que toca Rachmaninoff, que és Louis Jordan, és un amor condenat a no poder durar, a no poder perviure, i me pareix una obra mestra i una de les millors pel·lícules romàntiques d'història.
No sé si estàs d'acord amb jo, però que hi ha vegades que és blanc i negre, li dona encara com a més dramatisme, segons quines coses, i en aquesta pel·li jo crec que encara la potencia més.
Sí, hi ha una cosa més, a Carta, que és extraordinari, és tot com Ophüls jugava en la càmera, perquè Ophüls és un dels grans directors de càmera, de les persones que millor que estrava els moviments, no? I en aquesta, Carta desconocida, Madame D, a la Ronda, a Lola Montes, aquestes es poden veure filmines, tot aquell moviment de càmera, aquells grans travelling, aquells plans seqüència, d'alguna manera ajudant molt a acompanyar, en aquest cas, gairebé sempre, no Ophüls, els personatges femenins, que eren els personatges centrals del seu relat.
I could stay awake just to hear you breathing.
I de Mads Ophüls, Ripoll ara passa la trilogia Abans de Richard Linklater amb Ethan Hawke i Julie Delphi. Tres pel·lícules que mostren l'amor dels protagonistes a diferents edats i a diferents ciutats. Un exercici d'estil dividit en tres parts que guanya amb el temps.
Un amor curt que pot reproduir-se amb els anys i que va ser un amor consolidat, no? Que és la trilogia d'en Richard Linklater, Antes de l'amanecer, Atardecer i Anochecer, era una de les grans trilogies d'història del cine, sens dubte. Crec que és una trilogia excepcional. La segona pel·lícula, per mi, és la més madura de totes, aquella que passa a París, on Richard Hawke apareix en Julie Delpy a la llibreria. És una pel·lícula de maduresa, d'entendre les relacions personals. És una història molt bellíssima, esperançadora també, amb molta esperança, que supera problemes que té endavant, i a mi m'emociona molt. Les tres m'emocionen molt. M'encantaria que hi hagués una quarta pel·lícula. És d'aquestes coses que dic, tant de bon hi ha 4, 5, podria ser tan llarga com Harry Potter, però jo tenia encantat de veure cada 4 o 5 anys retrobar-se o retrobar-me jo amb ells dos.
Què faríeu si vos enamoràssiu d'algú una setmana abans que hagi de partir a fer feina a una altra ciutat? La possible resposta la trobareu a la tercera recomanació individual de Jaume Ripoll, Weekend, una història d'amor entre dos homes que té data de caducitat.
Weekend, de fet, és un breu encuentro, també. Weekend és un breu encontre entre dos homes i com aquesta trobada d'aquesta setmana es va allargant en el temps i ells dos saben que allò està condenat a acabar i acabar com acaba. Té tants elements i ha estat tan copiada que a vegades no ens recordem de lo important i de lo... no sé, fins i tot revolucionària, que va ser Weekend, malgrat que no sigui una pel·lícula que diguem que tingui... que sigui trencadora moltes coses, però sí per tots els elements, com les posiciona, com les presenta, fan que sigui una, per mi, una obra mestra. Possiblement tindria el seu contratema en Keep the Lights On, que és la pel·lícula a revers fosc de Weekend, que no és de Andrew Haig, sinó de Neira Zack, i que també seria un altre gran exemple d'història, en aquest cas, de la fi de Samó.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get blue.
I Jaume Ripoll ens proposa tancar aquest cicle d'amors de cel·luloide en la darrera pel·lícula del mestre John Huston, Dublinesos.
Va ser la darrera pel·lícula de John Huston i per allò és la pel·lícula d'amor final, no? És una història d'amor a diferents nivells. D'amor per la família, d'amor per dinars familiars, d'amor per l'art, d'amor perdut, també, no? Perquè l'amor que en Angelica Huston recorda, no? És igual, per fer spoilers, de la pel·lícula que té 40 anys, però que recorda en els finals de pel·lícula, que hi ha molt d'aquell jove que se va enamorar i que va tenir un tràgic final. L'amor que s'ha viscut tots els anys en seva parella. Crec que és una... I l'amor d'en Huston versus la seva filla, que és el protagonista d'aquella pel·lícula, i d'en Huston versus el cinema. Crec que és la gran pel·lícula d'amor de la història del cine.
I després d'anar al cinema, tocarà passar per la consulta del veterinari per parlar d'amor al regne animal. Durant tots aquests capítols han xerrat d'animals humans, però i la resta d'éssers vius que conviuen amb nosaltres? Tenen capacitat d'enamorar-se i estimar-se? Quins són els animals més romàntics de la fauna mundial? Hi pot haver amor entre espècies? Totes aquestes preguntes trobaran resposta després d'aquests moments musicals en companyia de Jamie Cullum i la seva versió d'Everlasting Love, banda sonora d'un altre gran personatge inspirador per a molts i per a moltes, com és Bridget Jones. Open up your eyes, then you realize here is never my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride, never be denied everlasting love. La moda de les tres taronges a IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ding dong dong, propera parada.
Transport públic gratuït per als joves de fins a 16 anys.
Bé, realment la propera parada és Lloseta, però el meu company està molt emocionat amb aquesta notícia.
Amb tres fills petits? Per no estar-hi?
La veritat és que sí. Hauria d'avisar els meus nebots.
Que entrin a tip.org per saber on es poden fer la targeta intermodal per viatjar de Franca en bus, tren i metro per tot Mallorca.
Fantàstic! Ding-dong-dang! Govern de les Illes Balears.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la tocata i fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms, músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre, la Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio, no vos ho podeu perdre.
A Mallorca, 106.8. Estàs escoltant La moda les tres taronges, una ruta sentimental apta per a totes les edats.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo.
I en la moixa, sota la pluja, passarem ara a parlar d'amor al món animal, perquè ens volem fer precisament aquesta pregunta. Els éssers humans som els únics animals capaços d'experimentar un amor romàntic? I doncs intentarem resoldre ara mateix aquest dubte en dues primeres espases en el camp de la conducta animal, com són els manescals, Tomàs Camps i Òscar Beceiro, que ja en Tomàs el tenc aquí, a l'estudi a Palma. Tomàs, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
I en Òscar el tenim una mica més lluny, el tenim a Galícia. Òscar, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí todo bien.
Encantat de saludar-vos a tots dos i començant per resoldre, Tomàs, la pregunta que hem fet a la introducció. Els animals ho veiem quan tenim un ca, quan tenim un moix, fins i tot quan tenim un coni. Poden veure que senten tristesa o poden sentir afecte per la persona que els dones menjar, però el concepte d'amor romàntic, així com l'entenen les persones, els animals l'experimenten?
Jo crec que en els darrers anys tenim més eines per poder resoldre o per poder donar una resposta més certera a lo que estàs dient. I probablement sigui que sí. De fet, és difícil poder dir si és exactament igual com ho sentim nosaltres, perquè això no deixa una percepció molt subjectiva, però tenim evidències de que probablement des del punt de vista neurocientífic, no, de l'activitat neurològica que hi ha darrere de l'amor, pugui ser bastant semblant entre els animals, com que poden tenir nosaltres cap a les persones, o inclús cap a altres animals, que també, com saps, també poden sentir amor, no, cap a un animal. Per tant, jo crec que la resposta sí. Una altra cosa és si és exactament igual, o si després podran anar parlant tranquil·lament al llarg d'aquest temps, si realment són totes les formes exactament igual d'amor. Això és una altra pregunta una mica més complexa, però està clar que entre ells ho poden sentir, especialment les espècies que són monògames, més que inclús les que són més que tenen diverses, no, parelles, o també pot haver un amor materno-filial, no, entre el que és sa mare i es fill, o un pare i un fill, clar que sí.
Òscar, tu estàs de acord amb el que dice Tomàs? És a dir, com cantava Rafael, estar enamorado és un concepte que se puede extender al mundo animal?
Es que fíjate que apuntaba Tomás, que es difícil incluso definirlo en el ser humano y definir si sentimos el amor igual tú, yo o el vecino de al lado, ¿no? Entonces, cuanto más el saltarnos de especie y poder definir si el sentimiento es el mismo. Desde luego eso, las bases neurobiológicas, los núcleos neurológicos que se activan, los neurotransmisores que se emiten, son los mismos, con lo cual pues tenemos que decir que sí, que los animales tienen ese sentimiento que nosotros denominamos amor y que nosotros autopercibimos como amor, y como ellos lo perciban o cuál sea su percepción subjetiva, pues eso es lo que no podemos definir claramente, ¿no?
Y en ese sentido, los celos, que son también algo inherente al amor insano, en ese sentido, pero bueno, en el mundo animal eso también se experimenta, es decir, un animal puede estar celoso, un faisán se puede pelear con otro porque le ha intentado robar a la novia. ¿Cómo lo hacen? ¿Con el plumaje? Es decir, ¿con Sabarayan? ¿Cómo demuestran estos celos?
Es que hay, claro, la vivencia de los celos es también muy subjetiva y en el caso concreto de los humanos tiene un componente cultural muy grande, ¿no? Es un constructo cultural muy grande y bueno, pues la vivencia de la pareja y de la posesividad, pues es un constructo humano muy complejo, ¿no? Y de hecho, pues existen pues distintas catalogaciones de celos, tipologías de celos en psicología humana, y en animales lo que sí podríamos describir, que somos como más asépticos con todo esto, pues es una serie de conductas competitivas entre individuos, pues por conseguir la atención o el tiempo, pues del animal, del individuo que se quiere conseguir como pareja o que se tiene como pareja, pues esa competición por el disfrute del individuo sí que existe, sí que se da, pero la vivencia subjetiva del celo, de los celos, perdón, es muy diferente posiblemente de lo que tenemos los humanos, porque tiene mucho de nuestra cultura, y de hecho los celos son diferentes entre culturas humanas, entre culturas del presente y de otros tiempos, ¿no?
Estic absolutament d'acord en el que diu Òscar, i no només això, sinó que, a més, en psicologia humana se diferencia, no?, un tipus de zelos que són de gelosia que és més patològica i alguna que no és tan patològica. I en animals no tenim aquesta classificació, això que va per davant no ho tenim, però sí que és veritat que els que fem feina directament, per exemple, en cans, moltes vegades les famílies t'ho diuen, és que està gelós d'allò, està gelós de la meva parella, i en certa manera mostren conductes, com deia en Òscar, que són com per reclamar l'atenció en moments on un altre individu està fent més cas a una altra persona o un altre ca que pugui conviure a sa família. Per tant, en certa manera podria ser, no?, algun tipus de reclamar atenció que se podria semblar d'alguna manera el que nosaltres sentim com a gelosia. I és més, alguna vegada ho fan d'una forma correcta, ben expressada, com podríem fer nosaltres, i d'altres ho fan molt malament i t'amosseguen directament, que vendria a ser aquesta gelosia més patològica. Amb això no estic dient que sigui així, perquè no ho sé, només que probablement, si aquesta conversa la tenim en 10 anys, tinguem més eines per poder assegurar que això s'assemblaria a el que nosaltres també sentim.
Fins al final del segle XX es considerava que aquests animals eren éssers no racionals, incapaços de sentir emocions. En quin moment varen descobrir que aquests animals tenien sentiments i aleshores ja varen començar a tractar una mica millor i no només com a éssers de càrrega o que complien una funció, diguéssim, de transport?
Això és una gran pregunta. Fixa't que...
He vengut aquí per fer
ja
aquest
tipus
de plantejament.
A final de l'any 1700 ja hi havia un filòsof, com era en Jeremy Bentham, que deia que lo important en els animals no era si eren capaços de xerrar o no, no? Que era una cosa que se volia investigar en aquell moment, sinó que lo que important era si realment eren capaços de sentir alguna cosa, d'acord? Estem parlant de l'any 1700 i pico. No tenien la resposta, però ja sabien que aquí hi havia la clau. I això és així, perquè fixa't que avui en dia que sabem que són capaços de sentir tot això, jo diria que cap a finals de segle passat, a mitjans final de segle passat, ja podien donar resposta en aquesta pregunta, avui en dia ens estem afinant molt més encara, estem xerrant de els invertebrats, són capaços de sentir aquest tipus d'emocions, sabem que els pops, per exemple, sí que ho poden fer. Per tant, cap a on món anem a l'escala evolutiva? I després sorgeix una altra pregunta, que és, a partir de que sabem que poden sentir totes aquestes emocions, tant negatives com positives, com podria ser negatives és dolor o positives és amor, per exemple, és ètic fer-li segons quines coses als animals? Com tu has dit, que mos transportin amb una galera per aquí per Palma, o que els amatem per menjar-me-lo de segons quin tipus de poca necessitat o segons quin tipus de sacrifici que fem, etc. Vull dir, poden sorgir moltes preguntes a partir de saber que estem bastant a prop en quant a sentiments nosaltres i ells.
M'imagino que el cerebro debe ser más complejo el de un mamífero que no el de una hormiga. Claro, nosotros estamos hablando de amor en el mundo animal. Pero claro, dentro del mundo animal debe haber diferentes estados evolutivos. Me imagino que no debe ser lo mismo una cigarra que un zorro a la hora de mostrar amor o a la hora de sentirlo.
Claro, pero hay sentimientos, emociones o como los quieras llamar, que son absolutamente básicos. Uh-huh. O sea, que son reacciones neurofisiológicas que llevan existiendo en la escala evolutiva desde muy, muy, muy atrás. Entonces no podemos... es cierto que a medida que se hace más complejo el cerebro, se harán más complejas las emociones y más complejas todas las reacciones bioquímicas, de neurotransmisores, de conexiones neuronales que están sucediendo, se hacen más complejas y podríamos decir que hay una mayor complejidad de emociones, pero al final, si nos remontamos a lo básico, somos muy, muy, muy similares a lo largo de toda la escala evolutiva.
Com se diuen t'estim, si no xerren els animals?
De moltes maneres.
Com ho percebem?
Claro, de moltes maneres. És a dir, les conductes per dir t'estim no són tan diferents. Són conductes que nosaltres en deim conductes afiliatives i que amb els éssers humans, com en els mamífers, ho direm així perquè sigui més proper, està mediat per la mateixa hormona, que és l'oxitocina, i al cap i a la fi són conductes com d'estar un de vora l'altre, de fer-se carícies, de llepar-se, de treure-se pois, no? Són quin tipus d'animals que ho heu vist, tot aquest tipus de comportament.
Mai hagués qualificat de comportament romàntic despoiar-se.
No,
però,
escolta, però sí despullar-se.
Sí, despullar-se sí, però despullar-se no.
Sí, però al cap i a la fi és conductes que duen implícit aquest contacte per unir. Fixa't que molt d'aquests comportaments d'amor que aquestes persones repeteix que estan mediats per oxitocina, moltes d'elles, també se troben en conductes de maternals, no? que són aquest tipus de comportaments que tendeixen a unir a una mare en la seva descendència. Això també ho veiem en el regne animal, i mediats pels mateixos centres i per les mateixes hormones i neurotransmissores. És pràcticament igual. Com ho diu un ca? Jo t'ho puc demanar, si tu tens un cau sabràs. Com t'ho diu? Pues te llepa, s'asseu de vora tu... I això és el que fan. Què fa un moix? Lo mateix, ve, se frota sa cara, comença a ronronejar damunt tu, fa aquest tipus de comportaments que delaten proximitat, que volen estar amb tu.
Jo ara quería seguir avanzando porque Marta Gil Blasco, que es investigadora de la Universitat de València y también autora de un estudio sobre la emoción animal y humana, dice que el amor, de lo que estamos hablando hoy, implica una renuncia consciente de la satisfacción propia en beneficio del otro. ¿Los animales pueden hacerse daño o renunciar a su bien particular por amor, para tener a su pareja contenta o salvaguardada?
Simplemente que hay especies que en su etograma está pues lo que llamamos la prosocialidad, ¿no? Que es que se antepone el bienestar del grupo por encima del bienestar del individuo. Y estas especies son las que sí que podrían llegar a pues realizar este tipo de sacrificios pues por su pareja, por sus hijos o por cualquier otro miembro del grupo social. Esto de la prosocialidad es algo que se describe pues bueno en animales sociales, pero particularmente sociales, en muy poquitas especies realmente, ¿no? En primates, en ratas y en pocas especies más. Y es en estas especies donde sí que podríamos decir que pues que el amor puede implicar esos niveles de sacrificio. Mientras que en otras, pues bueno, el amor como situación neurobioquímica pues es simplemente una forma de gestión de la pareja, sin más, ¿no?
Una cosa molt interessant és que, clar, tu deies, espècies molt evolucionades no tenen per què ser espècies especialment evolucionades. Hi ha, per exemple, ses baies que són capaces de donar sa vida, no?, per sa reina. I això, a més, des del punt de vista d'estudi de sa biologia dels comportaments és superinteressant, perquè com expliques sa transmissió genètica d'una conducta que t'adu a sa mort. Per què? Pues perquè especialment s'adonen, no només, però especialment s'adona amb espècies, com deia en Òscar, socials, a on jo don sa meva vida perquè sé que donant sa meva vida és probable que els meus gens que estan dins aquesta societat puguin anar endavant. Perquè si no, si agafam estrictament sa teoria d'evolució d'en Darwin, és molt difícil dir, vale, com passa evolutivament aquesta conducta que m'adu a sa mort, d'acord? Llavors, se dona especialment, com deia en Òscar, espècies que són molt socials, però ses baies se dona moltíssim, per exemple, si no fa falta que siguis un primat superior per poder mostrar conductes altruistes d'aquest nivell.
Hi pot haver històries d'amor homo entre diferents espècies? Perquè jo ara, per exemple, penso relacions de simbiosi. Hi ha primats i certes aus que s'avisen quan arriben els depredadors, això és una relació que creen entre ells, però aquesta relació pot anar més enllà? És a dir, hi pot haver una història d'amor aquí al mig?
Clar, és molt difícil de dir, com a tal, però és vera que... Com
és que a mi m'avén escap ara Tomàs Lady Halcón, que de dir era un falcó i de bé expressat era un llop, però estaven enamorats.
Estaven enamoradíssims. Clar, clar que n'hi pot haver. Ja dic, tu pensaries que el teu ca no sent amor cap a tu i és entre espècies, també. I no falta que m'aniguen només a regne animal més allunyat. El tenim a ca nostra. I nosaltres sentim amor cap a una altra espècie i aquesta espècie probablement senti cap a nosaltres una cosa molt, molt semblant. I hi ha moltes altres exemples de mutualisme o de simbiosis que puguin estar amb una, bueno, una cosa semblant a lo que podria ser amor. Ara, d'aquí a que surti una història d'amor com a tal, clar, aquí hi ha... Amor, entès? Si l'entenc com amor de parella, això ja seria un poc més complex, probablement.
Òscar, me imagino que és un poc el que tu estàs dient, que somos muy antropocéntricos.
Sí,
tenemos
claro.
Tendència a aplicar conductes humanes a todo lo que vemos.
Exacto, tenemos esa óptica y no lo podemos evitar. ¿Eh? Todos los animales vemos el mundo con la óptica de nuestra especie, los humanos vemos el mundo como humanos, los perros lo ven como perros y esto es así. No lo podemos evitar, con lo cual no nos vamos a fustigar por esto. Pero sí que es cierto que bueno, sabemos que hay un periodo crítico en el desarrollo psicológico, comportamental de las especies, que es lo que llamamos el periodo de socialización, ¿no? Y cuando un animal en ese periodo de socialización no ha tenido contacto con animales de su especie, sino solo con animales de otra especie, podría suceder que sí que tienda a formar vínculos afectivos y emparejamiento con esa otra especie. Esto es lo que llamamos un emparejamiento aberrante, ¿no? Es un problema del desarrollo cognitivo de este animal, pero sucede, ¿no? Y pues tenemos ejemplos pues de corderos que se han criado con cabras y buscan emparejarse con cabras, o más cercanos a nosotros, pues nos sucede con los loros, ¿no? Con las cicácidas, que muchas veces son criadas a mano, separadas de sus progenitores, solo conocen seres humanos y por lo tanto desarrollan emparejamientos aberrantes con seres humanos. Entonces, en la mente de ese animal sí que hay un emparejamiento con otra especie, pero bueno, es un emparejamiento bueno, que consideraríamos patológico.
Clar, perquè a més...
Perdó un moment, Tomàs, quan sou els científics, emparejament aberrant d'entrades, que ja poreu barreres a tot tipus de sentimentalisme que hi pugui en aquesta relació.
És que clar, tu penses que és realment molt difícil que això que acaba d'escriure l'Òscar passi d'una forma natural a sa natura. Pot passar, però seria molt estrany, no? Per tant, surt o apareix en situacions que són molt artificials o on la nostra mà pues, hi té un paper molt, molt important, com seria el que ha explicat ell.
Una mica com els empels que feim en els arbres, exactament, que creem noves espècies, també poden crear cert tipus de relacions, no sé si efectivos sexuals amb animals, però per culpa nostra, per haver-los tingut arraconats i que socialitzen amb allò que tenen a de vora.
Que en tenen més a prop. Inclús també podrien passar amb espècies molt properes de forma natural, no? Pues en lleons, tigres i coses d'aquestes característiques que a vegades estan tan a prop des del punt de vista evolutiu que sí que se podrien donar algun tipus d'aquestes conductes de forma natural. Però no és lo més habitual, que no normal. Normal ho és pràcticament tot. Estic xerrant, no lo més habitual dins el món animal.
Que per molt que passara a les faules, no és probable una història de monstre, una formiga i un elefant.
És no dir, és lo més normal.
Això, seria supercomplicat quan s'hagin de ficar en el llit, sí, o hagin de dormir plegats. És a dir, sí, la formiga sempre estaria en risc de mort, per dir-ho de qualque
totalment
manera. Clar. Per dir-ho, Òscar, ara que hablàvem de diversitat, també la diversitat afectivo-sexual s'aplica al mundo animal. Recordem que hace un any se pusieron muy de moda dos pingüinos que adoptaron una cria que no era suya y van sur a aquest ou, lo tuvieron y fueron superfelices. ¿La homosexualidad se da en todas las especies?
Pues cuanto más se estudia, más se ve que sí, que esto es algo que está presente, que la diversidad sexual, homosexualidad, bisexualidad, sobre todo transexualidad, fenómenos equiparables a la transexualidad humana, que se dan en todas las especies. Sobre todo sucede pues cuanto más socialmente compleja es la especie y sobre todo se da cuando aparecen lo que llamamos dimorfismo sexual en la parte comportamental, es decir, cuando vemos diferencias de comportamiento entre machos y hembras, entre el grupo social de los machos y el grupo social de las hembras, suceden muchas diferencias, pues en esas especies donde se dan estas dos características es donde más frecuentemente observamos fenómenos de diversidad sexual, bisexualidad sobre todo, homosexualidad, transexualidad, etcétera. Y parece ser que esto tiene un sentido, pues igual que hablábamos antes, ¿no? Un sentido sociobiológico. Hay que pensar mucho más allá del individuo y hay que pensar en el grupo, si queremos hablar de evolución más allá de Darwin, ¿no? Y parece ser que el sentido de todo esto de la diversidad sexual es precisamente pues estabilizar esos conflictos que podrían suceder entre el grupo de machos y el grupo de las hembras, ¿no? Que sería una catástrofe evolutiva que una especie compitiera consigo misma, que los machos compitieran con las hembras pues por el alimento, por el territorio, pues ahí parece ser que tiene ese papel estabilizador la diversidad sexual.
Sí, no, aquest tipus de conductes que descriu que són i que estan descrites a un munt d'espècies, vull dir, a milers d'espècies aquest tipus de conductes estan descrites, a més s'adonen, com molt bé deia ell, moltes vegades per solucionar conflictes. Hi ha espècies com podrien ser els bonobos, no?, que són un tipus de primats, molt propers a nosaltres, de fet, que la seva forma de solucionar la majoria de conflictes entre individus del mateix sexe, entre adults i monedes infants, és a través de sexe. És a dir, és una altra espècie que el que fa és practicar sexe més enllà de la reproducció, sense cap finalitat reproductiva, més enllà de solucionar conflictes i que tot estigui una mica més apaivagat i que no hagi tant de mal rotllo. Bàsicament és això.
És que ara m'ho ve allò de les pajilles d'en Torrent, imagino que deu ser una cosa així, encara que quedi groller ara mateix en aquest programa que me l'estava quedant tan fi, que això era caviar beluga
de que era
comportament animal.
Ja ho has vist.
I ara no estic fent causa-efecte després de parlar de la homosexualitat al món animal, però ara m'agradaria parlar del món dels ocells i ho farem en companyia de la gran Rocío Jurado. Oh. Ara a mi m'agradaria parlar amb vosaltres d'ocells, no tant d'animals, sinó d'ocells. Òscar, hablamos de pájaros. Jo ara estic pensant en Les golondrines de Becker. En català tenim La balada de la garça i l'esmerla de Roís de Corella. També El cucurrucú paloma de Caetano Veloso. Què passa con los pájaros i el romanticismo? Perquè se asocian sempre al mito romántico. Són los que más se quieren después de los humanos en el reino animal. Es decir, es el animal romántico por excelencia, el pájaro.
Claro, lo de decir si se quieren más o menos, volvemos a lo de la percepción subjetiva, pero si nos vamos a los hechos, realmente en las aves se describe la monogamia, la formación de parejas estables para toda la vida entre dos individuos, se describe mucho más la monogamia en aves que en mamíferos, por ejemplo, que tendemos más a la poligamia, o incluso a la poliginia realmente, ¿no?, de un macho con muchas hembras. Mientras que en aves es cierto que la monogamia, la formación de parejas estables para toda la vida, es mucho más común y está más extendida, siendo aún así un modelo minoritario en el reino animal.
Sí, sí. Tomàs, creus que els ocells són els més romàntics? Perquè, per exemple, les tórtores, en castellà tenen l'expressió aquesta de estan com dos tortolitos,
sí,
que fins i tot ha traspassat en el llenguatge quotidià.
Clar, igual que les agapornis i moltes altres, que sempre que és el que diu, no? És que es formen, sabent que dins el món de les aus, tot el que són aquest comportament monogàmic són molt més estables, i pareix ser que, des del punt de vista neurofisiològic, aquesta monogàmia sí que estaria, no?, pues lligada una miqueta més... No, és difícil de dir, però en aquesta major intensitat de l'amor cap a un sol individu, no?, que no cap a pues, varis d'ells. I després tenim exemples que jo m'agrada molt relacionar-lo, perquè tu has dit això, per exemple, de les aus, però després hi ha altres espècies que són, com deia Òscar, poliàndriques o poligíniques, és a dir, que tenen diverses parelles, però que també ho fan per amor. Per exemple, les femelles de moixa se deixen muntar per diversos mascles per crear el que se'n diu es dubte paternal, perquè així no saps si tu ets mon pare, o sigui, si ets es pare o no, i no te carregues a les cries, no les mates. Per tant, és... deixar-te muntar per diversos mascles per l'amor que tu tens a les teves futures cries. Que això és com molt enrevessat, però, no, però inclús la poligàmia o la poli... com li vulguis dir, la poliàndria o la poligínia, podríem vincular-ho a l'amor d'alguna manera, en aquest cas maternofilial.
Això amb éssers humans no seria possible perquè les proves d'ADN...
però amb moixos no en tenen.
Ja tindríem estruï armat. Ara ho comentaves tu, Tomàs, que no és habitual la monogàmia en el regne animal. Només un 5% de les espècies estan qualificades com a monògames. I a mi, abans de passar a parlar dels animals de companyia, m'agradaria parlar dels hipocamps, perquè són com a... Per el que he pogut llegir, són com a Romeu i Julieta de regne animal. Perquè quan un mor, l'altre queda de vora i espera i se mor de fam... de vora el seu ésser estimat. Això era així o hi ha molta literatura aquí darrere?
Sí, és així, és, però clar, penses que són espècies, com bé dius, pues que es mantenen d'aquesta forma estable, però que no només ho expressen ells, també els elefants, per exemple, mostren aquest tipus de conductes inclús de dol durant molt de temps, els ximpanzés també, és a dir, aquí ja veu parlar d'amor després de sa mort, que ja és una cosa una miqueta més complexa i que, per exemple, els cans també ho fan, com bé saps. És a dir, no només ho fan els hipocamps, sinó que també ho fan el tipus d'espècies una mica més desenvolupades.
És que això és que ve de no estar pura. Seran cenizas, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Després d'aquests versos, només poden passar a parlar, en aquest sentit, d'animals de companyia, com, per exemple, els moixos.
Gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía, más sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima.
I ara no m'està parlant, tu has esmentat, Tomàs, aquesta relació d'amor que s'estableix entre humans i animals de companyia. Mm-hmm. Més habituals solen ser cans i moixos. Quins són els beneficis que ens aporten a nosaltres com a éssers humans tenir animals que ens estimin a casa i nosaltres també m'imagino que volcar aquest amor que també tenim en els animals?
Moltíssim. Cap a les dues bandes. Quan més estudiem aquesta relació entre persones i animals, més mos donem que sol ser molt beneficiosa, repeteix, cap a les dues bandes. I, de nou, te sorprendrà, la hormona i el neurotransmissor que cap i fa les dues funcions que més involucrat està amb això és l'oxitocina, que si te'n recordes era aquella hormona que dèiem en el començament estava, o aquell neurotransmissor que estava involucrat en tots els temes de l'amor. Sabem que a l'hora de tocar un animal o un ca, els estudis estan fent especialment en cas, o inclús a l'hora de mirar-lo, això només fa que tu puguis alliberar oxitocina i l'altre receptor, en aquest cas el ca, també ho podria fer. I té una sèrie d'implicacions des del punt de vista de conducta, especialment aquestes implicacions d'unió de grup. Per tant, són unions que, com bé dic, cada vegada que ho estudiem més mos donem compte que poden ser molt, molt, molt fortes.
Òscar, ara Tomàs hablava de los beneficios de l'amor animal-humano para el humano, pero también me imagino que para el animal también debe ser beneficioso el hecho de estar en casa, de sentirse en compañía, aunque sea de otra especie.
Bueno, esto habría que preguntarle a ellos, pero realmente yo creo que son en parte los grandes perjudicados, ¿no? El ser humano, por desgracia, somos bastante egoístas y si alguien sale perdiendo, al final siempre es el animal, y si no, que se lo digan a estos bulldogs franceses que no pueden respirar después de milenios de selección de morros chatos, a estos pastores alemanes que no pueden caminar, etcétera, etcétera.
No, pero yo estaba hablando de una relación normal, sana, no gente que tiene animales para criarlos, para venderlos o para transformarlos genéticamente.
Cuando la relación es sana, es beneficiosa para ambas partes. De hecho, pues definimos un poco cuando hay problemas, pues en esta relación precisamente hablamos un poco pues del trinomio, ¿no? De que ahí alguien sale perjudicado, que bien es el animal, bien es la familia o bien es el entorno, ¿no? Entonces, deberían estar saliendo beneficiados todas las partes en una relación sana, en una relación en donde el amor vence a todos los obstáculos.
Y Óscar, ¿en qué momento empieza a ser preocupante o excesivo el amor por los animales y pasas a ser una persona normal, aunque a Tomás no le guste este adjetivo, a ser una Brigitte Bardot que das tu vida por los animales, pero te es igual si los inmigrantes mueren en patera?
Bueno, ahí es lo que valoraríamos un poco, ¿no? El bienestar del trinomio, ¿no? Y por bienestar, pues claro, es un concepto muy amplio, pero bueno, tendríamos que ver que las necesidades estén cubiertas, que no se esté generando un estrés, que no haya un sufrimiento en ninguna de las partes. En el momento que una de las partes sufre, familia, animal, entorno, ahí estamos hablando de que hay un problema, de que estamos traspasando los límites de lo que tú dirías normal y lo que nosotros diríamos patológico o no patológico.
Sí, recogiendo un poco lo que estaba diciendo Óscar, yo creo que aquí entraría un poco una alteración del comportamiento humano que algunos conoceréis. Que
molt habitual, d'altra banda,
que se diu el síndrome de Noé, no? que és un tipus d'acumulació, d'una patologia d'acumulació, on el que acumules són animals, clar. Aquí és bon, aquest trinomi que està dient-nos que se veu molt desfavorit per part de l'animal i de l'entorn, de les dues coses. Bon, aquesta persona acumula pensant que els estima molt, perquè ell ho intenta fer bé, però no cobreix aquestes necessitats mínimes. Per tant, aquí és patològic per la persona i tremendament perjudicial pels animals, perquè són persones que poden acumular tant d'animals com que s'acaben morint i s'han de menjar entre ells per poder seguir subsistint dins la casa. Això, òbviament, és un tipus d'amor que és absolutament patològic, i aquí per totes les parts del trinomi.
És que ara ja que vam, no m'agradaria que vam amb aquesta reflexió final. Medio minutito para terminar hablando de amor animal. ¿Con qué nos tenemos que quedar?
Pues hombre, yo creo que con lo felices que nos hacen, con lo que nos aportan. Hay estudios antropológicos que dicen que el ser humano no habría llegado a donde ha llegado a día de hoy si no es porque el perro estuvo a su lado, los gatos nos dan paz, tranquilidad. Yo me quedaría con eso, con el amor y la felicidad que nos dan y que espero que les demos.
Tomàs, t'ha deixat la pilota en el teu terrat. No me tornis parlant de dos hormons que s'arrobaguen entre ells. No m'acaba bé.
No, el que sí que vull dir és que, en general, a diferència de lo que mos mostra molt de mèdics de comunicació, ja que som aquí, l'aprofitaré.
I Vetres no ho fan, això.
I Vetres no ho fa mai, és així. Normalment, per tenir una bona relació amb els animals que ens envolten, haurien de pensar que aquest animal fossin nosaltres mateixos, empatitzar amb ells. Si realment els hi demostrem aquest amor, és estrany que ells ens ho tornin d'una forma dolenta. És a dir, anem a construir una relació amb els animals des de l'amor, que crec que és el més important. Deixen molts de cops, de crits i de coses rares en els animals.
I doncs aquest amb això, Tomàs Camps, Òscar Beceiro, Manescals, experts en conducta animal, moltes gràcies a tots dos per aquesta masterclass que ens heu fet avui a Ivetra Ràdio sobre sentiments, ja sigui animal-humà o entre arrent animal. Tomàs, Òscar, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
I amb aquest repàs a la passió més animal, arribam al final d'aquesta aventura de l'amor de les tres taronges, una proposta de carta blanca en la qual, gràcies al testimoni dels nostres convidats, hem intentat escriure entre tots un manual amorós en què desxifrar quina és la fórmula de la passió eterna. Hem viatjat fins al passat, també hem pensat en el futur, hem parlat amb parelles de totes les edats, hem anat al cinema, a la biblioteca i fins i tot al veterinari. Hem trescat per allà on ens ha permès la limitació de temps i d'espai. 4 capítols, 4 hores, que ha estat un plaer compartir amb tots vosaltres. Partirem amb els The Cure. Ells cantaven Friday I'm in Love, però si una cosa han descobert d'aquest programa és que una de les claus de la perdurabilitat amorosa és estimar-se cada dia. I per això, per als enamorats, cada jornada és com si fos divendres. Estimeu-vos molt i fins aviat.